Bona tarda, són les dues. 250 sancions per infraccions en patinet elèctric.
Notícies migdia. Núria García.
Una de cada tres multes tramitades per la policia municipal entre els mesos de març i novembre de 2021 han estat per circular per la vorera, zones de vianants o zones residencials. En declaracions al Cafè de la Ràdio, la cap d'estudis de mobilitat del RAC, Alba Rey, ha apuntat el motiu que hi ha darrere de l'ús indegut del patinet elèctric.
Hi ha un desconeixement del 51% de la normativa bàsica, no? No coneixen si han de portar cas, si han de portar llums a les nits. Això és important.
Fa tot just un any va entrar en vigor una normativa específica amb les normes de circulació per als vehicles de mobilitat personal. A més d'aquest tema, durant el Notícies Migdia d'avui, us explicarem que pràcticament una quarta part de la població de Sabadell ja s'ha infectat de coronavirus i que el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, veu amb bons ulls el bo de 250 euros mensuals d'ajut al lloguer per a joves. Tot us ho explicarem, com sempre, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem repassant la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha 2 quilòmetres de retencions a l'autovia A2 a Castellbisbal en direcció a Lleida per un accident que obliga a tallar 2 carrils. També es mantenen 2 carrils tallats a l'AP7 a Sant Gregori en sentit sud per tasques de retirada d'un camió incendiat en aquest punt de la xarxa viària catalana. També s'està donant pas alternatiu a la C14 a Bassella per un accident i a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en direcció a Girona per un accident. Per tant, situació força complicada a aquesta hora. I com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Marc Roca. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment és tot des del Transmet.
Les dues i pràcticament 3 minuts.
La notícia del dia.
La policia municipal ha interposat 250 denúncies a conductors de patinets elèctrics entre els mesos de març i novembre de 2021, sense comptar el mes d'agost. Això vol dir que s'han posat de mitjana 35 multes cada mes a conductors de vehicles de mobilitat personal, és a dir, més d'una al dia. Repassem a continuació les infraccions més comunes que s'han registrat en els últims mesos amb el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda.
Circular per la vorera, zones de vianants o zones residencials és la infracció més denunciada a Sabadell.
La policia municipal ha multat 76 persones per circular per espais que estan prohibits pels patinets elèctrics. Aquestes sancions representen el 30% del total.
Segueixen aquesta llista circular amb 2 persones i les infraccions de trànsit.
S'han registrat 61 multes per cadascuna d'aquestes infraccions, el 24% del total respectivament. Sobre les infraccions de trànsit s'inclouen saltar-se els semàfors, que és la majoritària, amb diferència, no respectar els stop o altres senyals de trànsit o circular de forma negligent o temerària.
També representen un gruix important de les sancions l'ús d'auriculars o del telèfon mòbil.
Escoltar música mentre es condueix és el 10% de les denúncies i utilitzar el mòbil més d'un 5%. Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del RAC, ha explicat al Cafè de la Ràdio els resultats de l'estudi que el Club Automobilístic ha fet a 600 usuaris de patinets, els quals reconeixen aquestes sancions.
El 24% reconeix que fa servir el mòbil i el 45%, o sigui, pràcticament la meitat dels usuaris reconeix que fa servir els auriculars. I això són comportaments que són sancionables, òbviament.
Finalment, també s'han detectat alcoholèmies positives, negatives, a sotmetre's a les proves o no fer cas als agents. Recordem que la nova normativa per als vehicles de mobilitat personal es va posar en marxa el 13 de gener de l'any passat.
I l'endemà que la Crida hagi posat calendari al procés que haurà de determinar si el contracte d'Esmatza és nul, l'executiu local ha volgut matisar-lo. Efectivament, les conclusions no es podran demorar més de 6 mesos. Ara bé, abans no es votin al ple, no es podran fer arribar a la comissió jurídica assessora, tal com reclamen els anticapitalistes.
Fons municipals han assenyalat a aquesta emissora que en el ple municipal previst pel dia 1 de febrer es portarà a aprovació inicial l'expedient de revisió d'ofici del contracte. Tot plegat després que un informe del secretari de l'Ajuntament hagi conclòs que hi ha motius per revisar-lo. La investigació no es podrà allargar més de mig any. S'espera que durant aquest temps l'empresa presenti al·legacions i serà en un segon ple que es votaran les conclusions. La Crida sosté que el contracte s'ha d'enviar a la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat perquè, del contrari, afirmen, l'equip de govern estaria prevaricant. I creuen que en qüestió de mig any el contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària serà declarat nul. L'executiu local, però, respon que una cosa són els desitjos d'una formació política i una altra els processos administratius i recorda que la Crida no va impulsar cap informe que quantifiqués l'impacte econòmic i jurídic de l'anul·lació del contracte mentre va formar part del govern quadripartit. Per tot plegat, el govern demana a tots els grups municipals que no es pressioni els funcionaris en un tema d'aquesta complexitat i reclama que els deixin treballar en base a criteris tècnics i jurídics.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Gairebé una quarta part de la població de Sabadell s'ha infectat de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, fa prop de 2 anys. Un total de 50.707 sabadellencs han passat el virus després que en les últimes 24 hores s'hagin declarat 1.486 positius més. Així mateix, respecte d'ahir, s'han notificat 2 defuncions més, que eleven la xifra global a les 652.
Mentrestant, els indicadors epidemiològics continuen a l'alça, en especial la incidència acumulada 14 dies, que ara se situa en els 5.105 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa vol dir que en els últims 15 dies al voltant d'un 5% de la població sabadellenca s'ha infectat de coronavirus. A més, el risc de rebrot escala fins als 6.650 punts. Per contra, la velocitat de contagi es manté estable a l'1,28.
Mentrestant, continua l'elevada incidència de positius als centres educatius.
A Sabadell hi ha un total de 5 grups sencers confinats per contagis de Covid. En els últims 10 dies se n'han comptabilitzat al voltant de 2.200, una xifra sense precedents durant tota la pandèmia. De fet, a la comarca hi ha un centre completament tancat per casos de coronavirus. Es tracta de la llar d'infants privada Casa Amada de Castellar del Vallès.
Malgrat tot, la Generalitat veu indicis d'una certa estabilització dels contagis.
Ara bé, el govern constata que encara no s'ha arribat al pic i per això es mantindran les restriccions vigents durant una setmana més, tret del toc de queda que s'eliminarà a partir de demà a la mitjanit. En paral·lel, el Departament de Salut ha obert la vacunació amb la tercera dosi per les persones d'entre 18 i 29 anys. Això sí, no podran rebre el vaccí fins que no hagin passat almenys 8 mesos des de la segona dosi. En canvi, s'ha autoritzat la quarta dosi per les persones immunodeprimides. De fet, l'Agència Europea de Medicaments no és partidària de posar recordatoris del vaccí contra la Covid contínuament perquè al·lega que això podria reduir-ne l'efectivitat.
I l'Institut Narcisa Freixas organitza aquesta tarda una jornada de donació de sang. L'han organitzat els alumnes de tercer d'ESO dins del programa de serveis a la comunitat i la resposta està sent molt positiva.
De fet, quan es va obrir la cita prèvia, les hores es van omplir, tot plegat després que els alumnes en fessin difusió en diferents punts de la ciutat i a les xarxes. Mariona Jaime, una de les estudiants implicades, admet que voldria repetir la iniciativa.
No ho han pensat, però estaria molt guai fer una altra campanya l'any vinent o el més aviat possible. Estaria molt guai, ha sigut molt guai treballar i poder aprendre sobre això a la classe.
La campanya de donació de sang estarà en marxa de 5 de la tarda a 7 del vespre. Aquelles persones que no hagin reservat també podran accedir al centre per donar sang. Els requisits per fer-ho són tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El bo jove de l'Estat per al pagament del lloguer serà un primer pas per a l'estabilitat d'aquest col·lectiu, així ho ha apuntat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, després que el Consell de Ministres aprovés ahir aquesta ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys. No obstant això, considera que cal anar molt més enllà. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Cortés considera que el bo jove ha d'anar acompanyat de mecanismes de control del preu del lloguer per evitar nous increments derivats de la mateixa ajuda. Si es creen aquests mecanismes, defensa que serà positiu. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Amb aquestes mesures de control entenem que pot ser una primera passa per facilitar o per començar a establir mesures per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge. sense oblidar que no només es tracta d'aquests bons, no? Es tracta doncs, també d'ampliar el parc públic d'habitatges i, per tant, també contribuir a baixar els preus públics, perquè al final tot el públic objectiu, tant els joves que estan per sota del llindar de renda que marca aquest bo, com els que estan per sobre i que poden continuar tenint dificultats, tinguin l'opció d'accedir a un habitatge digne i de construir el seu projecte de vida.
Una ampliació del parc d'habitatge públic que també seria útil per abordar altres problemes d'aquest tipus, com el sensellarisme. Cortés assegura que de moment s'ha d'optar per altres mecanismes per l'atenció a les persones sense llar.
I sobretot aquests temes d'emergència social, tant pel que fa als habitatges destinats a la mesa com per aquests programes més específics, intentem donar-hi sortida amb habitatges que ja tinguem o amb les adquisicions a través del tanteig i retracte, perquè entenem que els calendaris són més curts i que, per tant, no vinculem, no, la viabilitat o l'ampliament d'aquests projectes a la finalització d'una promoció doncs, que les primeres estaran acabades el 2020 i a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent. No? I, per tant, intentem donar-hi resposta amb altres vies, com és l'adquisició per tanteig i retracte o la cessió per part d'altres administracions.
A la ciutat hi ha detectades 105 persones considerades sense llar, sigui perquè viuen al carrer o en infrahabitatges. Durant la fase de prevenció de l'operació Fred, encetada divendres, se n'han atès 70 en 125 intervencions fins la matinada de dilluns.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
En política de nou, Sentim Sabadell és el nou partit polític de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, actualment no adscrita a cap formació i amb la qual espera concórrer als comicis del 2023, si es considera oportú, Pau Duran.
Bona tarda. A partir de la dissolució del grup municipal de Podem, Morell ja va avançar que mantindria una iniciativa política amb les persones que li havien donat suport. Ella mateixa explica per què es va registrar el nou partit amb aquest nom.
Nosaltres vam decidir registrar el nom de Sentim Sabadell perquè el nom doncs, també té molt a veure amb la meva manera de fer política i d'entendre la ciutat. El que nosaltres volem és escoltar el que tinguin a dir les diferents veïns i veïnes de la nostra ciutat i després també té aquest component de sentir la ciutat, de sentir-te la ciutat, d'estimar-te-la, que realment és el que nosaltres volem construir.
Actualment s'està construint el projecte polític. Ha de tenir un caire municipalista i feminista. Morell preveu que el partit pugui presentar el seu programa en els pròxims mesos. No han transcendit, de moment, els suports que rebria la nova formació.
Afegim un parell de punts més fora de Sabadell. 6 persones han mort a l'incendi d'una residència de Montcada, al País Valencià.
5 de les víctimes han mort durant l'incendi aquesta nit i la sisena després de ser evacuada. A més, fins a una quinzena de persones continuen ingressades en diferents centres hospitalaris. 3 d'aquestes es troben en estat greu, 9 estables, 2 amb pronòstic reservat i una pendent de rebre l'alta demà.
Ada Colau declararà com a investigada per suposades irregularitats en la concessió de subvencions públiques a diverses entitats.
El jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha admès a tràmit una querella de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica contra l'alcaldessa de Barcelona, tot i que la Fiscalia havia desestimat una petició semblant. La cita és el 4 de març amb els delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionaris sobre la taula.
I aquesta tarda a les 7 el Teatre Principal acollirà la presentació del número 39 de la revista Arraona. La nova publicació repassarà la trajectòria de l'historiador local Josep Maria Benaúl, mort el setembre de 2020.
El director de l'Arxiu Històric, qui edita la revista, ha explicat els motius per elogiar l'exdirector de la Fundació Bosch i Cardellac, Joan Comas Olives, al Cafè de la Ràdio.
El llegat és un llegat descomunal, diguem-ne, tant des del punt de vista d'historiador, d'investigador, com de professor universitari. També va deixar petja, ja ho sabeu, com a director de l'Arxiu Històric de Sabadell, una raó més per dedicar-li a aquest dossier dedicat al seu llegat, etc.
La revista també inclourà els apartats habituals, com diverses recerques, testimonis locals i un espai per les institucions que editen la publicació.
El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, tot i que tenim la presència encara d'algun valor negatiu cap al Baix Segrià, per exemple en un sector que tenim menys un grau, a la resta del país ja tenim temperatures positives. Sí que en alguns sectors estan rondant entre els 3-4 graus, per tant encara mantenim l'ambient fred, i on sí que és força més suau és a punts costaners amb aquesta temperatura que es mou entre els 13 i 14 graus. També cal dir que en conjunt està dominant el sol, sí que amb alguns intervals de núvols, però cap al sector central del litoral, i de fet aquests han d'anar guanyant protagonisme sobretot a partir d'avui el vespre i aquesta propera matinada amb un augment de la nuvolositat de tipus baix en molts indrets del territori. Això també vol dir que demà a primera hora del matí ens despertarem amb el cel més ennuvolat però també amb un ambient menys fred. Pel que fa a la resta de la tarda, com dèiem, s'espera un temps molt estable i amb unes temperatures que encara han d'anar pujant una miqueta més durant aquestes immediates hores. Demà, en canvi, sí que tindrem el temps una miqueta més embolicat, però sense massa conseqüències, i és que s'espera poca precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Punt final al Notícies Migdia d'avui. Si voleu continuar informats, ho podeu fer a través del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les nostres xarxes socials i a partir de les 7 amb el Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.